4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 22 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps encara ventilat, amb força vent de mestral al sud de Lleida, comarques de Tarragona, al voltant de la vall del Llobregat i cap a l'Empordà. Déu-n'hi-do, a l'Alt Empordà encara aquestes ràfegues de vent del nord que tindrem. A la resta del país, menys vent i alguns núvols que s'aniran passejant per l'Alt Pirineu amb quatre flocs de neu i també núvols que creixeran a cavall del Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, al sud del Gironès, també de la Garrotxa i del Baix Empordà. En aquests indrets acabarà caient algun xàfec al llarg de la tarda. No esperem que plogui la resta del país amb molt més sol. Aquesta propera nit, també durant la matinada, es carregarà molt entre el Tarragonès i la Selva. I en aquestes comarques costaneres, sobretot a la banda de Barcelona, esperem que hi plogui. I en algun moment, amb força, a la resta del país, un temps més tranquil, demà amb alguns núvols que s'aniran desfent, i durant la tarda i vespre n'apareixeran d'altres per la costa que la nit de dissabte a diumenge tornaran a deixar alguns ruixats. Per tant, un temps variable al llarg dels propers dies. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de dos trets de la personalitat, timidesa o introversió. Què els diferencia? Ens ho explicarà la Silvi Pérez, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar l'augment de víctimes de violència masclista, segons dades del Clínic de Barcelona, i la marxa de la Universitat de Barcelona de la xarxa X. A partir de les 5, coneixerem el terrassenc Ferran d'Armengol, escriptor. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquestes últimes hores. I ho farem amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. I dijous es va celebrar la Masia Festa de Terrassa, la novena jornada saludable sobre activitat física, dieta i càncer, que organitza el Servei d'Oncologia Mèdica del Consorci Sanitari de Terrassa i la Unitat de Medicina de l'Esport del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa Rec Esport. Durant les 3 hores que va durar la jornada, diversos especialistes del món de la medicina, l'esport i la nutrició van aprofundir en els beneficis que obtenen els pacients oncològics amb un estil de vida saludable, és a dir, que porten una dieta equilibrada i que fan l'activitat física de manera regular. Segons l'oncòleg Jordi Alfaro, practicar esport i seguir una dieta saludable no només redueix significativament el risc de patir càncer, sinó que també ajuda a millorar la qualitat de vida del malalt i disminueix la taxa de recaigudes. El Consorci Sanitari de Terrassa va aprofitar l'ocasió per recordar als assistents que aquest dissabte se celebrarà la novena edició de la Marxa Popular Solidària amb 230 persones apuntades i un recorregut de 6 quilòmetres. Sortirà de les 10 del matí del Parc de les Nacions Unides i la recaptació anirà destinada a projectes de recerca oncològica. Tot i que les inscripcions ja estan tancades, s'acceptaran participants d'última hora.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda, a Sabadell ja ho tenim tot a punt per celebrar el pròxim Nadal i, de fet, aquest arriba amb novetats. Entre elles hi ha una renovada i més gran caseta de Llaminer, el protagonista a Sabadell, que es trasllada al racó del campanar. Així ho ha indicat Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, en la presentació d'aquest dijous al vespre al Teatre Principal.
Teníem en un extrem de l'Ajuntament, ara li donem més centralitat, sobretot bàsicament per poder fer millor les cues, perquè la gent estigui més còmoda. Inclourà nous elements, un jardí, decoració interior, també perquè als nanos els hi fa il·lusió, doncs, ja que fan la cua, que no només sigui la foto d'un moment del Llaminer, sinó, pobres, que ho fem allargar una mica més, ja que s'han menjat estona de cua, i es farà, doncs, també un recorregut a l'entorn de la caseta, doncs, que podrà veure la decoració que hi ha dintre, no?
De la mateixa manera, enguany la cavalcada estrenarà carrosses i les comparses vestuari, i es recuperarà la Fira Reial, que tornarà a Fira Sabadell els dies 2, 3 i 4 de gener, en horari de tarda i ara també de matí. El tret de sortida a la programació de Nadal es farà divendres que ve, dia 29 de novembre, amb la tradicional encesa de l'enllumenat, que es farà en tres punts diferents de la ciutat.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana ha presentat 15 al·legacions al pressupost municipal per al 2025. Les prioritats són l'habitatge, la justícia social i la cultura, i implicaria incrementar un total de 12 milions d'euros entre el pressupost ordinari i el d'inversions. Defensen que els comptes són fonamentals per revertir les desigualtats socials. En aquest sentit, demanen incorporar 1 milió d'euros per recuperar el servei de Can Bufí Vell, 1,2 milions per donar impuls a un alberg per emergències i ajudes al lloguer per a menors de 35 anys i per a persones vulnerables. També volen recuperar el projecte del menjador social al barri de Sant Roc, una actuació que implicaria 1.100.000 euros entre el local i la seva posterior gestió. El líder d'Esquerra a Badalona, Àlex Montornès, defensa que les propostes són constructives i que dependrà de l'acceptació per part del govern la posició dels republicans a l'hora d'aprovar els comptes. L'escoltem.
Hem anat molt a palpentes, però tot i així nosaltres considerem que és bo que Esquerra Republicana tinguem sempre una actitud constructiva, que fem propostes i en funció de com s'assimilin les nostres propostes decidirem el nostre vot definitiu. Ja et dic, vam fer una abstenció a l'aprovació inicial per permetre la tramitació i que es pogués debatre, i perquè es veiés que tenim aquesta actitud constructiva, presentem unes al·legacions, 15, intentant millorar i incorporar propostes nostres.
Amb aquestes al·legacions, els republicans també volen incrementar les inspeccions dels pisos turístics i garantir l'accés a les extraescolars, als infants i adolescents de famílies vulnerables i les colònies a les persones amb capacitats diverses. Per acabar, Esquerra vol incorporar 8 milions d'euros en el desenvolupament de la ciutat de la música a la CAS.
Gràcies, Santiago. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte, a partir de 11:15 del matí, el recinte firal de l'Espai Tolrà acollirà la segona desfilada de moda solidària amb la Marató de TV3, que enguany ha estat dedicada a les malalties respiratòries. L'entitat sense ànim de lucre Solidart, que té la seva seu a Sabadell, però que té entre els seus membres alguns castellarencs, és la promotora de la iniciativa, que té com a objectiu recaptar els màxims diners possibles en benefici de la Marató. La desfilada es combinarà amb música i ball i disposarà de la presentació de Nona Cardoner i Víctor Marco, que van passar pel programa Eufòria de TV3 i dos presentadors del programa Scenic Magazine de Canal 4. A més, es farà una subhasta solidària de productes.
Gràcies, Rocío. I a Sant Cugat l'actualitat passa per on, Joan Muñoz? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sant Cugat destinarà 19,7 milions d'euros en 5 anys a l'arranjament de voreres i asfalt del municipi. Es tracta d'un pla de xoc que preveu contractar un nou servei de manteniment, reforçar la brigada municipal i realitzar inversions integrals i actuacions diverses. En total, s'actuarà en més de 150 carrers distribuïts en 6 barris a partir del segon semestre de 2025. Tot plegat s'haurà de dur a terme entre el 2025 i el 2030, tot i que l'objectiu és que aquesta inversió en manteniment esdevingui fixa més enllà del 2030. La tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, ha concretat alguns dels treballs que es duran a terme.
Tenim, doncs, escocells que s'haurien de treure, per exemple, perquè aquest arbre, doncs, potser no té sentit que estigui aquí i ens ha quedat a l'escocell sense arbre o amb una soca. I després també tenim carrers encara a la nostra ciutat, doncs, que no hi ha el rebaix del pas de vianants.
En total, l'Ajuntament té localitzades més de 30.000 incidències distribuïdes en els 1.233 carrers que conformen la ciutat.
A la tarda, no et desconnectis.
connectar. En un món on preval l'extraversió, distingir entre timidesa i introversió és clau per ajudar els infants a trobar el seu lloc i forjar relacions socials satisfactòries. Marxem fins a Badalona i saludem a la Silvi Pérez, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i també el nostre company Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Silvi.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquest article de la UOC. Quines són les principals característiques a simple vista que podries dir que comparteixen tant la timidesa com la introversió?
Bueno, et diria que el que comparteixen és el que veuen els altres. És a dir, el que veiem les persones que no seríem ni tímides ni introvertides. Observem, pues, algú que no busca el contacte amb els altres, que li costa parlar en públic, que acostuma a estar solitari, que potser es posa nerviós, no?, quan ha de fer alguna cosa davant els altres, que no li agrada ser protagonista, diria.
Això és la part que, com tu comentaves, veuen els altres, però llavors quines diferències podem trobar entre timidesa i introversió?
Clar, la diferència radicaria en un mateix, no?, en la personalitat, que sigui tímida o una personalitat més introvertida. El més clar que podríem dir és que la persona que és introvertida no sent un malestar en la seva forma de ser, més enllà de la que li puguin dir els altres. És a dir, és igual que la persona extrovertida sap que li agrada estar amb gent i estar en ambients que estigui acompanyat, la persona introvertida sap que on està bé és en espais tranquils, sense gaires persones, poden estar amb si mateix, per d'una manera. La persona que és tímida, en canvi, s'ho passa malament. És a dir, passa certa vergonya, està incòmoda, li agradaria poder no ser tan tímida. Uh-huh. Seria aquesta una miqueta diferència.
Clar, jo ara també parlant una mica des de la ignorància. Una persona, un infant, neix tímid o amb introversió, o és una cosa que es va creant, doncs, a poc a poc en l'ambient escolar, familiar, doncs, etcètera?
Bueno, en tot el comportament humà, tot, hi ha una base que és innata. És a dir, ja des del naixement hi ha nens que ploren més o ploren menys, o tenen un plor més intens o menys. Vull dir que hi ha una part de la construcció de la personalitat que li diem el temperament, que amb el temperament et diria que naixem. És a dir, tens un temperament o més irascible o menys irascible o més tranquil o, bueno, més, bueno, una manera de ser amb la que vens de fàbrica, no?, amb la que neixes. Sobre aquesta base és la que es van incorporant en base a la relació que vas fent amb les altres persones, és a dir, amb les interaccions que fas amb la teva família, amb la que vas fent amb l'escola, que això es va fent o més gros amb la teva pròpia manera de ser d'inici, o es va moldejant o canviant i vas tirant més cap a un altre costat. Per tant, et diria que és una mica la barreja de les dues coses. Mm.
Tu parlaves de les diferències, no?, entre timidesa i introversió, però clar, com es pot detectar aquesta diferència? Perquè quan has parlat al principi, justament a simple vista des de fora, sembla el mateix.
Sembla el mateix. A vegades caldria no deduir tant com fem, tant en l'àmbit educatiu, com en l'escolar, però també en extraescolars o famílies, cosins, tiets, avis, tothom que parla, no? I preguntar més directament a l'infant, si parlem de nens, perquè és on trobem que hi ha més dificultats en aquest sentit, perquè una persona adulta ja sap dir si vol o no vol estar amb els altres, Però poder preguntar, què et sents sol? Què t'agradaria estar amb altres? Que tu passes malament? No sé, intentar anar a buscar en la pròpia persona si està bé o no està bé. Jo sempre pregunto quan estic a les escoles, però veieu que s'ho passa malament? Aquesta seria una mica la pregunta clau. Veieu que s'ho passa malament? O que més o menys ja hi està bé? Això és una primera cosa. I l'altra cosa és mirar si aquesta timidesa o aquesta introversió, que no sabem el que és, el bloqueja o no el bloqueja fins al punt d'incapacitar-lo a fer coses. Si el limita. si et limita en el teu dia a dia, llavors és quan hem d'actuar. Si no el limita i no hi ha malestar, no passa res. I aquí és on a vegades ens equivoquem, no? És com que la societat premia l'extrovertit, el sociable, el que li agrada parlar en públic, el que té aquestes eines. I el que no, doncs és com una mica li passa alguna cosa. Doncs potser no li passa res, perquè hi hagin extrovertits i han d'haver introvertits.
Però clar, llavors també el focus d'ajuda, pel que comentes, a lo millor és centrar-se més doncs, en buscar aquest infant tímid perquè és el que té aquest malestar, llavors, no?
Exacte. És a dir, la persona que és introvertida, en donar-li estratègies per saber estar, més o menys, el que farà és imitar els altres i podrà triar. La persona que és tímida i que té aquest malestar, que s'ho passa malament, és, per això el llenguatge diem això de superar la timidesa o tot això, és la que hem d'anar a buscar per ajudar-la, que es nota perquè hi ha com una qüestió també de nervis, no? D'un tremolor, d'una sudoració, d'un això bloquejar-se, que aquesta persona s'ho està passant malament. Aquesta és la persona que hem d'anar a ajudar.
També volia preguntar-te si s'han fet estudis sobre això, per detectar la timidesa i l'introversió.
Estudis ho desconec, que hi ha escales que estan estandarditzades i qüestionaris de personalitat que ens ajuden a determinar si aquesta posició davant del món és anòmala o no, sí. Uh-huh. És a dir, perquè tots tendim a una cosa o una altra. Vull dir, dintre del que considerem l'ordinari, la normalitat, no? Entre cometes, és molt variable. Llavors, el que sí que hi ha són escales i test de personalitat o de qüestionaris, etc, que sí que ens marquen una miqueta la frontera entre allò que entenem com a adaptatiu, com entenem dintre la normalitat, com una excessiva timidesa o una excessiva manera de comportar-se, que sí que hem d'ajudar, és a dir, sí que està estandarditzat, això sí.
I també em podries dir, doncs, tu has comentat que hi ha una part que és innata, que naixem d'aquesta forma, però després es barreja, no?, una mica amb el nostre dia a dia quan som petits. Llavors, quin podries dir que és el principal factor que converteix, entre cometes, a un nen o nena a ser tímid?
Bueno, com dic, hi ha una part amb la que tu vens incorporat, però sobretot el que... Vull dir que hi ha gent que mira que és tímid i ja està des de naixement i hi ha aquestes coses que li van costant més, però el que sí que fa que això es vagi com enquistant o que vagi construint aquesta persona tímida és la inseguretat, sovint. És a dir, que no hagi tingut experiències d'èxit o que les coses no li hagin sortit bé o que se li hagi posat molt per davant la falta o les equivocacions, això sí que pot ser, que s'hagin rigut de petits en situacions que per la persona, pel nen, no eren còmiques i que altres n'han rigut. És a dir, haver patit per tots aquests moments o a vegades és l'excessiva cerca de perfeccionisme d'alguns nens. És a dir, són insegurs no tant perquè hagin passat per experiències com negatives, diguéssim, sinó que són tan perfeccionistes que mai les coses estan prou bé com per poder-les mostrar als altres. No sé si m'entén.
Sí.
Una mica als dos costats. És a dir, en la base de la timidesa està la inseguretat. Llavors, aquesta inseguretat o és pel reflex que s'ha anat tenint on no t'han donat eines per tu estar tranquil i segur o perquè per més que te les donin, per tu mai està prou bé com per poder-ho demostrar i mostrar als altres.
Perquè també el país o el lloc on neixes té a veure, és a dir, hi ha diferències en el grau de timidesa entre països?
De fet, en aquests qüestionaris que et dic i proves estandarditzades es van fent una mica també segons el país, perquè el que acceptem com a normal, em sap greu fer servir la paraula normal, però és el que s'entén. El que acceptem com a normal en unes zones no és el mateix del que s'accepta en altres zones, no? Llavors, la nostra zona sud, més mediterrània, afavoreix o posa en un bon lloc o estan reconegudes més les persones, com et deia abans, no? Més tirades cap enfora, més sociables, no incomoda el contacte, al revés, vull dir, la gent es mira, es toca, bueno, hi ha aquesta cultura, no? Més de més proximitat, diríem. Quan més ens desplacem cap al nord, hi ha molta més distància entre les persones. No hi ha tant contacte físic, hi ha com un major respecte als espais individuals, et diria en general, a lo que és la teva privacitat, el teu lloc. Llavors, clar, aquest perfil més introvertit en unes societats on ja es tendeix a estar més sol, o més sol en el públic, de no anar buscant tant aquest contacte físic, aquesta sociabilitat, aquesta extroversió, no crida tant l'atenció, no? Llavors, diguem que la quantitat de persones són les mateixes, però la manera com ho percebem els altres és diferent.
També, potser, per això que comentes, aquí la timidesa, doncs, al sector mediterrani, no?, com comentaves, doncs...
És mal vist.
És més difícil, potser, de tractar-la.
De portar. No? Sí. De fet, tenim molts nens, per exemple, que venen de països asiàtics on no hi ha tant de contacte visual entre les persones, on hi ha un mirar molt cap a baix, que aquí l'interpretem d'una altra manera, poc contacte, no?, com més... I és la cultura que tenen, la manera amb la que ha crescut i la manera com socialment es premiava una conducta o una altra, no? Doncs clar, això cal tenir-ho en compte, perquè a vegades el lloc on estem no condiciona la meva manera de ser, però sí que condiciona com els altres la perceben.
Exacte. Llavors també, Silvi, com es pot superar la timidesa? Superar entre cometes, perquè tampoc estem parlant d'una malaltia.
Exacte. I que hi ha gent que és així, que no té per què superar-la. Bueno, s'hauria d'anar una mica a saber per què. És a dir, si aquesta timidesa és perquè la hipòtesi meva, no?, és una inseguretat, hauríem de saber què és el que em genera inseguretat. Mi genera inseguretat la meva veu, em genera inseguretat que la gent em miri, em genera inseguretat si no porto les coses escrites. És a dir, anar a saber què és el que em fa incòmodo o detectar què és el que al nen li fa estar incòmodo o no li fa estar bé, per tal que es pugui enfrontar a això. És a dir, anar posant solucions. Això és una mica com abans, quan deien, quan et fa por l'aigua, què has de fer? Anar banyant-te a poc o tirar-te d'un trampolí. Clar, com difícil, no? Perquè si et tires de trampolí, clar, doncs igual ja... Bueno, doncs, clar, la solució no passa per forçar a superar de cop aquesta timidesa i dir, mira, doncs ja veuràs, si ara et poses aquí davant de tots els nens, segur que se't passa de cop. Bueno, potser sí, però potser ja no ho arregles mai, no? Uh-huh. Doncs és anar donant una miqueta aquestes eines perquè es vagi verificant i comprovant que no passa res. És a dir, que em surt bé. O que potser em dura un moment i que després de que dura aquest moment, després ja se m'ha passat. Això es fa molt també amb persones adultes que han de parlar en públic i es posen nervioses. Aprendre, doncs, a controlar, saber els tempos que estaràs nerviós o que t'ho passaràs malament... Bueno, és a dir, anar-te coneixent. Quan els nens són més petits, el que s'ha de fer és anar-los oferint experiències d'èxit, sempre. És a dir, demostrar-los que les coses surten bé, en general,
No, i quan ets petit i quan no ets petit, també,
Exacte. És a dir, que hi hagi oportunitats en què les coses et surtin bé, jo crec que això no ho hem de perdre de vista. Mm.
I també hem parlat molt sobre la timidesa, però existeix també algun extrem dins de la introversió? És a dir, una persona introvertida, com comentàvem, doncs és feliç, no?, amb aquesta introversió, està tranquil, però potser hi ha algun extrem que doncs ja sigui problemàtic?
Sí, totes aquestes línies de personalitat, diguéssim, mira, agafarem un altre exemple que no té res a veure. Jo puc ser una persona molt endreçada, que m'agradi tenir doncs, els meus llapisos al meu lloc i que no tenir fulls per tot arreu a l'escriptori, o que quan obro l'armari, doncs mira, les camises estan les camises i no tinc els mitjons fets per tots els costats. Però bueno, puc tenir algun mitjó desparellat, o la nevera pot tenir 4 dies que no estigui endreçat. Una mica, doncs, la meva persona tendeix a ser amb aquesta qüestió més neuròtica, obsessiva, que no arriba al trastorn ni molt menys, sinó que és la meva manera de ser és aquesta. És a dir, jo no puc viure en una cosa desendreçada, diguéssim. És un exemple, eh? Si això arriba a un punt que m'incapacita estar amb els altres o que he d'estar verificant constantment que les coses estiguin endreçades o no puc sortir del carrer fins que no verifico. Llavors estem parlant de... Hi ha una qüestió de l'ordre del trastorn, no?, i de la malaltia. Doncs amb el tema de la introversió seria una miqueta el mateix. Si la persona està bé i no l'incapacita en les relacions socials, si en trobar feina, en, bueno, en tenir una família, la que sigui, eh? Que tu més o menys els àmbits de la vida els vas resolent dintre de la teva introversió, doncs no passa res, és a dir, treballaràs en un despatx o treballaràs en una qüestió més sola, tindràs tres amics comptats que seran bons amics i no estaràs en tots els grups de WhatsApp dels pares de tota a les escoles i a les escolars i tot això. I aniràs fent feliç la teva vida. Ara, si arriba un punt que aquesta manera de ser te bloqueja i et limita i no trobes feina i no et relaciones amb ningú i fins i tot odies la gent, no suportes que se t'apropin, tu passes malament i tens molta... És a dir, ens ho passem malament, ja no estem bé, sinó que ja estem en un punt d'introversió en el qual ens ho estem passant malament i estem fent-ho passar malament als altres, llavors estem a l'ordre del trastorn.
Com tu comentaves, quan comença a ser un problema en el teu dia a dia i en la teva vida personal o social, allà clar, sí que és un problema.
Serien aquestes personalitats, és que no vull dir així com paraules grosses, però seria més esquizoide, que diem, que fan aquest rebuig a les relacions socials.
Clar.
No? Doncs bueno, ja estem en un punt en el que realment no és adaptatiu. Si ja no és adaptatiu, és quan s'ha de buscar una solució també.
Silvi Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també doncs, per parlar-nos sobre aquesta diferència, no? Sobretot en els infants, entre la timidesa i la introversió. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
A 5 de la tarda i ara és el moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia, a tres bandes, que avui la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat i la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. També saludem el Pedro Mercader, que és professor i delegat de la CGT, i el tenim al Prat. Pedro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Molt bé. Tu t'estrenes, Pedro, avui?
A la tertúlia de la xarxa, sí. Aquí al poble, no, però en aquesta, sí.
Bueno, ja està bé. Benvingut. Benvingut. T'esperem i de tant en tant treu el cap, que ens agrada tenir opinions que noves de gent que es va incorporant a la tertúlia. I anem ara a Sabadell, a veure si tenim a l'Alistair Sperling, que és traductor científic i viquipedista. Alistair.
Hola, com esteu?
Bona tarda, feia molt de temps, eh?
Oi, sí, ja feia uns quants mesos.
Això vol dir que estàs molt enfeinat?
Sí, sí, és el que té tenir fills.
Ah, mira, és una bona ocupació, eh? És una bona ocupació. Bé, doncs, fetes les presentacions, entrem en matèria i ho fem abordant el primer dels temes. Tenim un 25N aquí a la cantonada. De fet, quan acabem el cap de setmana, doncs tornem a tenir aquesta data de reivindicació, de reflexió. Una data que, bueno, que ens recorda que hem de continuar doncs, lluitant contra la violència masclista. Avui sortien unes dades, dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, que parlen de l'atenció que es fa a víctimes d'agressió sexual i que, de fet, continuen augmentant. Aquesta vegada, i en un any, han augmentat un 6% més. La pregunta a aquestes alçades de la vida és què estem fent com a societat? Per què som incapaços de lluitar contra una xacra que acaba amb la vida de dones, de criatures, també en alguns casos, i fins i tot podríem afegir a la llista algun home per la seva condició sexual. Què estem fent malament? Quina és la reflexió de la situació actual? Vols començar, Maribel?
Mira, jo ja estic pensant, però és que és com una cosa tàbica. Tants anys que les dones han estat aguantant el maltractament masculí i ara dius, bueno, ja seria moment de que això no passés. A mi el que em fa esgarrifar més és que sobretot violacions grupals o senzillament violacions és de persones que la víctima coneix. O sigui, que tu tens la confiança, no sé, amb un amic, amb un... no sé, amb...
un parent.
Amb un parent, amb qui sigui. Precisament una persona que tu coneixes, que penses que no, bueno, que no et pot fer mal. A vegades la parella. I resulta que no. O sigui, que se n'aprofita i, a més, per la força, o sigui, violentament. I no sé què és el que estem fent malament. Tu preguntes què estem fent malament. Sí. Doncs no avançar, perquè això ja fa molts anys. I continua, i no hi ha manera, i sembla que sigui, i cada vegada més, i dones mortes, dones apallissades, ara. No sé què estem fent malament. És que no t'ho sabria dir, perquè a mi m'esgarrifa. No sé si és que encara ara que diem que estem tan empoderades, pues és una minoria les que estan empoderades, i encara hi ha aquesta sensació de sentir-se com una mica inferior, o no sé, és que no ho sé, perquè mira, jo m'estimo més que contestin a veure.
Sí, vinga, doncs anem a comprovar altres òptiques. Pedro.
Sí, mireu, jo com bé heu dit, jo estic treballo a l'àmbit de l'educació i jo crec que hi ha un consens social molt, molt important de dir que aquesta xacra s'ha de començar a treballar molt més a l'àmbit educatiu, no? I jo crec que els educadors i educadores estem absolutament d'acord. I després, a la realitat, ens trobem que això no és tan fàcil ni tan possible com es diu, i és una pena, perquè jo considero que és molt important. Però per una banda tenim tota la qüestió d'aquesta necessitat de rendiment acadèmic, d'altres qüestions, competències, etc. Una, i per l'altra hi ha directament una qüestió quasi diria de por del professorat de tocar certs temes. Això malauradament ho podem parlar tant amb aquest tema com amb d'altres. Aleshores, a la pràctica al dia a dia és que es passa de puntetes amb aquests temes que són capdals, que són de la formació de les persones. Ens centrem en d'altres temes formatius, però aquests que són essencials ens el deixem de costat. I en un món que cada cop, doncs, tot el tema de xarxes, etc., cala més en el jovent, allà sí que reben un discurs, o en un món on ja se diu l'edat primerenca que l'alumnat comença a veure pornografia, quan a les escoles i als instituts encara no han fet educació sexual, i quan es fa molt limitadeta per por a que et vingui alguna família a dir que ell estàs parlant els fills i les filles. És a dir, aquí tenim un problema des del propi àmbit educatiu, que per mi és molt, molt important, i d'aquí a molt més enllà, no?
I és molt important, perquè curiosament les dades parlen que hi ha un percentatge molt elevat, el 44%, de víctimes que són menors de 25 anys. I si fem una mica de memòria, estem parlant d'aquest tema de fa molts anys enrere. I podríem pensar, aquestes noves generacions haurien de pensar i d'actuar d'una altra manera. Com s'explica que hi hagi doncs, aquest augment continuat de les agressions precisament amb aquestes noves generacions que estem intentant educar d'una altra manera?
Mira, jo crec que ara comentàveu això de que els nens i nenes veuen pornografia a partir dels 8 anys. Jo vaig llegir ja fa temps i també vaig quedar paradíssima. El problema potser també està en que les famílies no acabem de parlar amb els fills, clarament. Perquè tu dius, ui, a partir de 8 anys, i el primer que penses és, no, però el meu fill no, saps? Sí. Jo l'altre dia li vaig plantejar, tinc un net que té 14 anys i no tinc ni idea de si veu pornografia, però donat tot això que diuen, suposo que sí que n'ha vist. I li vaig dir, escolta, que t'arriba pornografia sense voler-ho al mòbil, i se'm queda mirant, dic, però saps què és pornografia? Diu, sí, sí. Diu, no m'ha arribat. I li vaig dir, bueno, mira, si t'arriba, a vegades hi ha la idea de que això vol saber com va. Només et dic una cosa, tot és mentida. És una pel·lícula, les noies que fan aquestes pel·lícules no s'ho passen gens bé, i si tu mai fas això amb una noia a la que estimes et deixarà. Però és difícil abordar-ho, eh?
Vull dir, sí.
Vull dir, no, el meu fill no es droga. El meu fill no veu pornografia, que va, vull dir, no en parlem d'això, perquè el meu fill no. I
Aquest proteccionisme, no?, que hem sí, practicat no. Aquestes generacions de pares.
I desconeixement també del món en què es mouen. Mm-hmm. Ens pensem que tot el món és bueno, com en aquella pel·lícula.
Ja.
I es mouen en un món que corre, que va a mil per hora, que veuen coses i aprenen coses abans d'hora. És que no ho sé, eh? No.
Vinga, a l'Alister, que ens falta per completar així aquesta visió. Alister.
Un dels titulars d'aquesta notícia amb la qual heu presentat el tema és que aquest creixement d'un 6% dels casos que arriben al centre d'atenció a les dones víctimes de violència sexual. I trobo que seria molt interessant saber si aquest 6% és una pujada de 6% dels casos o si és un 6% dels que s'arriben a denunciar. Perquè a mi una xifra que m'ha creat molt l'atenció és que aproximadament un 15% de les dones que arriben al centre d'atenció de dones víctimes de violència sexual no acaben denunciant la violència que han patit. Això és una xifra que és molt alta. Un 15% vindria a ser una de cada 6. I trobo que, a més de tot això que heu dit, que heu explicat molt bé, que cal incidir més sobre l'educació sexual i altres factors, està clar que cal fer-ho, però quan això falla, trobo que com a societat i també el govern, com a administració, ha de posar els mitjans perquè aquest 15% de dones que no acaben denunciant sigui un percentatge que vagi baixant com més aviat millor, perquè el que passa aquí, sovint, com en molts casos de violència de gènere, és que la dona ha patit aquesta violació d'una persona molt propera, a vegades fins i tot de la parella o del marit o d'una exparella o exmarit, però per diversos factors, com poden ser el fet que té dependència econòmica d'aquesta persona o comparteix habitatge amb aquesta persona, o en el cas d'exparelles pot ser que tinguin fills en comú, i patint per la seva seguretat econòmica, per el seu habitatge, per la por que hi pugui haver violència vicària en contra els fills, massa sovint això s'acaba traduint en una no denúncia i per tant en una impunitat d'aquesta violació o aquest abús sexual. Cal que l'administració es posi les piles i asseguri, posi tots els mitjans perquè dones en aquesta situació que puguin tenir una certa dependència econòmica, doncs que rebin els ajuts econòmics necessaris, les que necessitin un habitatge, que puguin disposar d'un habitatge per aquests casos, i que hi hagi mecanismes més forts de protecció dels fills, tant a nivell judicial com a nivell policial, com a nivell d'atenció social per protegir eventuals fills de violència vicària que hi pugui haver com a venjança, i per tant que no hi hagi cap dona que hagi estat violada i que se senti cohibida o intimidada per no cursar la denúncia corresponent, i per tant que pugui el perill que quedi impune aquesta violació.
Saps què passa? Que moltes vegades la víctima acaba sent, no sé, moltes vegades en els judicis, o fins i tot les penes no gairebé no existeixen. És que és una cosa estranya tot plegat. La víctima acaba sent la que es diu el seu nom, la que ha de saber que tothom ho sap, que tothom li parla d'ella, vull dir, és que és horrible.
O sigui, la víctima està més... Segons Maribel, tu vols dir, sí, que la víctima està com més exposada?
Sí,
que l'agressor.
Sí, sí. O sigui, es parla més i es donen més detalls de la víctima que dels maltractadors o dels violadors. És que, clar, no sé.
Jo us plantejo què tindria a veure amb aquesta reacció d'aquests homes, el fet que es puguin sentir amenaçats per aquest feminisme efervescent que fa un temps cap aquí que corre. Penseu que l'amenaça pot ser un argument que provoca aquestes actuacions?
A mi em semblaria molt trist que hi hagués cap persona que...
A veure, Alistair.
A mi em semblaria extremament trist, i malauradament hem vist de gent a xarxes així que diu que tot aquest rebot de violència masclista que hem vist en els últims anys, que és una reacció al feminisme. Hi ha gent que ho defensa. A mi em sembla que seria tristíssim i que parla molt malament de les persones que puguin defensar això. Al final, molta gent que està en aquesta esfera, diguéssim, que de vegades és descrita amb el nom despectiu d'incels, molta gent que està en aquesta esfera és gent que hi ha hagut altres persones que s'han aprofitat de les seves inseguretats, de la seva falta d'autoestima, per dir-li: tot el que t'ha passat a tu com a home és culpa de les dones. I això requereix, parlàvem abans d'educació sexual, però a vegades cal també educació psicològica per fer que aquesta gent entengui que aquí això no va de homes contra dones, sinó d'éssers humans i de drets humans, i per tant que no són oposables. No perquè hi hagi més drets de les dones hi haurà menys drets dels homes, ni el creixement dels drets de les dones és un motiu perquè hi hagi homes que vulguin fer veure que hi ha greuges i que tenen dret a estar ressentits o estar rebotats, i per tant perpetuar violència contra les dones. En cap cas això és acceptable, i no ho hem d'acceptar a cap nivell, ni administratiu, ni legal, ni jurídic, ni social, ni personal.
Jo estic absolutament d'acord, però sí que penso que els darrers anys estem vivint un creixement de postulats de l'extrema dreta que està calant molt en el jovent, i una expressió és l'expressió d'aquesta reacció masclista. No sigui reacció al feminisme realment, o si és reacció a la immigració, la xenofòbia o el racisme. Jo crec que l'extrema dreta, el feixisme, ha existit sempre, que en moments o en certa crisi o en contextos polítics determinats hi ha un augment, i sí que és cert que jo crec, i això crec que en parlarem ara també, que les xarxes socials en un moment donat, o algunes xarxes socials, estan sent un caldo de cultiu que en cap cas, igual que dèiem del tema de la pornografia, no es podrà prohibir aquest accés. Sí que s'haurà de fer molta pedagogia perquè aquest accés sigui, no sigui tòxic, sigui saludable, de creixement, i es tregui tot el potencial que poden tenir aquests espais de xarxes també pel jovent. Però sí que ara mateix estem veient un gran caldo de cultiu de postulats d'extrema dreta sobre molts casos, i aquests encels o aquests espais realment troben el cap amb una facilitat que fa una mica de por i fa una mica de pena, no?
Jo també penso que em sembla que eres tu, Alistair, que deies això també d'una educació psicològica, perquè a vegades te'n fas creus de quines parelles triem les dones. a veure, l'exemple que tenim aquí a Rubí, d'aquesta última noia que la van matar, la seva parella, que també era un expolicia, suposo que tots...
Sí,
bueno,
sí.
Que no de Rubí, no ho sé, però va anar així la cosa. Ella tenia una parella que era més gran que ella, que era un expolicia, i veient aquesta noia i la gent que la coneixia d'aquí de Rubí, se'n feien creus que hagués triat aquesta parella que la va acabar matant. És que és molt estrany tot plegat, no? Per una banda, potser sí, això que dia una reacció dels homes, a més a l'extrema dreta fomentant això contra aquest feminisme que de fet és molt petit i que no és tan representatiu com ens pensem, però també què ens passa a les dones que triem... No sé, jo en el seu moment, quan va sortir aquesta notícia, vaig pensar, potser buscava seguretat, precisament, no? Potser se sentia, no sé, i és estrany, no?, que dius, però com aquesta persona ha pogut triar aquesta parella?
És que és difícil d'explicar, però pensa, Maribel, que, per exemple, sí. Si busquem el perfil de l'agressor, ja ho explica també aquesta notícia, és que és múltiple. O sigui, és tan variat com persones, com homes, n'hi ha. Llavors, què passa? Que normalment els agressors, que són persones properes a la víctima, són persones que de portes en fora són encantadores. Quantes vegades no hem vist en les declaracions de les notícies, doncs era un bon veí, era un bon marit, era
sí,
un bon...
Doncs, sí.
Però és que de portes endins és quan canvia la situació... o quan en la intimitat, perquè potser no estem parlant de parelles, és en la intimitat, quan hi ha aquestes dues persones, obviant el tema de les violacions grupals, que ja és una bestiesa, quan la personalitat és una altra. I això no és difícil de rebre de vegades les senyals.
També vaig veure que hi ha una campanya que a mi em va semblar molt, molt positiva, que era que si tu ho veus i no fas res, formes part, no, de l'agressió, vull dir que has de denunciar. I vaig veure que havien tret com uns punts o un escrit sobre què hauríem de fer en el cas que sabessin d'una dona que està patint maltractaments, com abordar-la i com dir-li que la podem ajudar, i em va semblar que potser també seria una mica, perquè en realitat, si tens algun, no sé, ara jo m'imagino, un veí, i sents que hi ha bronca i que l'home... jo no sé si t'atreveixes a trucar a la porta, no? Perquè és...
No, si no cal trucar a la porta, no cal trucar a la porta, cal trucar,
no, trucar a la policia
sí, directament.
Sí, ja, directament. Però quan ve la policia, perquè això jo sí que ho he viscut, fa sortir a la dona que li diu no passa res, eh?
Sí, això
aquí
també
no passa,
va passar.
Aquí són els veïns que tenim, perquè això jo ho he viscut.
Bé, molta feina, eh? Queda molta feina per fer i esperem que més d'hora que tard puguem estalviar-nos celebracions de 25N, que la veritat és una trista efemèride. Canviant de tema, ara parlarem de la xarxa X, abans ho ha anat apuntant el Pedro. Vosaltres teniu Twitter?
Sí.
Jo no.
Tu no tens. L'Alister sí, i el Pedro?
Jo també. Jo sóc allò que diuen ara boomer, i entre el Facebook i el Twitter ando de moment.
I...
Jo ni Facebook ni Twitter ni...
Tu vius tranquil·la, Maribel. Tu vius...
Jo vinc tranquil·la, sóc ja molt gran.
Ja sabeu que últimament hi ha una tendència que de mica en mica es van apuntant mitjans i veurem quin és l'efecte, no sé si efecte domino, que pugui fer la sortida, l'abandonament, ja protagonitzats per publicacions com The Guardian, en l'avantguàrdia, que han decidit deixar de publicar a X perquè consideren que és una xarxa que fomenta l'odi, la desinformació, que intoxica i que radicalitza el debat. Us sembla una bona decisió, vosaltres, com a usuaris de Twitter, en algun moment us ho heu plantejat o no? Alistair?
Jo trobo que la política de la cadira buida molt rarament funciona, i és perquè llavors cedeixes bàsicament tot l'espai de debat en les persones que tenen idees. I en aquest cas, si la Vanguardia, The Guardian, la UB, qui sigui, pensa que hi ha idees tòxiques que circulen per aquesta xarxa, doncs perdó, amb la seva marxa estan deixant via lliure en aquestes idees. A Catalunya hi ha centenars de milers de persones que són a Twitter. Hi havia un estudi del CEO que deia que un de cada quatre catalans de més de 16 anys té un compte al Twitter. Això estem parlant d'uns 2 milions aproximadament. I si vols adreçar-te, per tant, a tota aquesta part tan gran de la població de Catalunya, hi has de ser, no pots cedir l'espai als altres, i és encara més necessari per això que dèiem en el tema anterior, que és que l'extrema dreta i moviments adjacents i afins estan explotant aquestes xarxes per anar directament per sobre de fons que en altres èpoques haurien estat vistes com més fiables. Estan explotant això per arribar directament i omplir el cap de la gent d'idees molt estrafolàries, com pot ser això que els drets de les dones són una amenaça pels homes o coses similars. Llavors, per tant, encara és més important que hi hagi veus informades i autoritzades, com pot ser la Universitat de Barcelona, per contrarrestar aquests missatges i posar la informació correcta allà. Perquè sí, és veritat que ha canviat molt i cap a pitjor la xarxa des que la va comprar Elon Musk, però que molts d'aquests centenars de milers de catalans que són a Twitter no en marxaran pas. Potser faran com jo i també obriran un compte a Blue Sky o en altres xarxes, però continuaran compaginant-les. I per tant, si es vol arribar a aquesta gent, serà imprescindible continuar mantenint una presència a Twitter.
Pedro, tu també consideres o coincideixes amb la Lister que s'ha de combatre des de dins? Estan presents a la xarxa?
Pel moment sí que coincideixo. A més, jo crec que, tota la raó, és a dir, que l'individu aquest del Musk, evidentment, que segur que la... Jo crec que és un dels màxims promotors, el mateix Trump, de les fake news. Aleshores, una altra vegada, suposo que es nota la meva feina, però una altra vegada jo crec que s'ha de treballar molt l'educació pel nou món, i per un món nou amb el qual la qüestió de la veracitat, de les fonts, tot això, hem d'educar el jovent per saber on han de mirar, què han de mirar, què han de creure's, què han de posar en dubte, que és a les xarxes bàsicament tot, i segurament més a X, però si ara marxa tothom perquè no està d'acord amb aquests postulats, deixa tot el terreny lliure amb una xarxa que potser aquesta mitjana d'edat potser hi ha d'altres amb més gent jove, però que és molt important la presència de públic de totes les edats també a Twitter, i que al final jo crec que això que està passant a Twitter, ara anomenat X, no deixa de ser un reflexe de la realitat política que vivim, i que si aquests espais que estem dient que és molt preocupant com estan captant jovent amb aquests postulats reaccionaris, és perquè hi ha un descensís, és perquè hi ha... Jo vull recordar que demà hi ha una manifestació que jo espero que sigui molt gran, dient abaixem els lloguers, en el cas del meu sindicat també diem apugem els salaris, perquè vivim el jovent d'ara mateix, la seva expectativa, als 20 anys podia pensar en a veure si m'arribava per comprar-me el cotxe i emancipar-me, independitzar-me. Ara el somni és tenir el mòbil i compartir pis, que als 30 potser. És a dir, jo crec que el jovent actual sap que ha vist reduït la seva expectativa de qualitat de vida, i jo crec que hi ha una mena de buit o de rebel·lia o de contraposició a l'establishment que curiosament estan sabent cooptar més els que són en el fons de l'establishment, que són aquests senyors com el Musk o el Trump, o els albices de Thor, que són marques blanques, sí. però que al final
estan creant... Ho hem de deixar, hem de deixar, perquè si no ens atropella l'hora. Arribem al moment de la desconnexió i us agraeixo molt, Maribel, Pedro i Alister, aquesta estona de conversa al Connectats. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Un plaer, com sempre.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.